dos quarts de nou.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 25 de març del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com cada dia fent un repàs de totes les notícies, de tota la informació de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem un projecte de recollida de residus per part dels pescadors. Sabrem quines són les reclamacions dels naturistes al Parlament de Catalunya. Els pescadors ens contaran com s'utilitza el Marine Life Passport. Ens embarcarem en el projecte del vaixell Sant Ramon i acabarem el programa d'avui anant fins a les costes de les Illes Balears, on demanen la protecció urgent del tauró ullàs que està amenaçat. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García, que avui només pot dir hola. Molt bona tarda, Sílvia.
Bona tarda a tots, hola.
I fins aquí la presentació de la Sílvia d'avui. Anem fins al Delta de l'Ebre, on hi ha la Leida Vaz, des de radiodelta.cat. Leida, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. A què es deu, això? Ja estem acostumats a que la Sílvia obri tema de qui estirem els altres. Què ha passat avui?
Ha anat al dentista. Ha anat al dentista i jo al dentista ja li dic el torturador per alguna cosa.
Sí, sí, mentre no tingui la cara així una mica d'aquella manera, pobra. Ànim, Sílvia, que
de
això...
De costat.
Avui hem de parlar d'una supernotícia que has passat tu, de el animal más feo del mundo gana el premio al pez del año en Nueva Zelanda, eh? Vull dir...
Pobret.
Veus la imatge i realment és lleig aquest peix. Jo no sé si...
Però és graciós, no? Sí. És com aquell que diu, és simpàtic, no? No li pots dir, ets guapo, perquè no, ets simpàtic. Pues, el peix és igual.
Sembla tret d'uns dibuixos. Vull dir que... Qui ho vulgui buscar, el trobarà. Té un nas que sembla humà. Anem a saludar també en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Pels més boomers sembla el lleig dels Hermanos Calatrava, el peix aquest. Algú em pillarà, si busqueu les fotos pel Google, algú pillarà la imatge.
Encara no sóc boomer, llavors, perquè jo no ho estic pillant.
De la criatura. Doncs bé, avui ha passat la volta a Catalunya per aquí, per l'Escala. Han passat les bicis.
Deus estar content. A tu les bicis t'encanten.
Molt content. Molt content. Ara ho estava veient en directe, estava veient el d'allò, estava veient les bicicletes i molt xulo. Molt bé, que les bicis passin pel teu poble fa d'allò. Abans, quan passava la comitiva aquesta, tiraven gorres i tiraven coses per la gent. Ara ja no, s'han perdut aquestes coses.
S'han perdut. Anem a pitjor, com dirien els avis. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, nosaltres aquí al Maresme molts anys havíem tingut l'inici de la Volta a Catalunya, a la ciutat de Calella concretament, durant molts anys darrerament va estar sortint la primera etapa de la Volta, l'inici d'aquesta cursa de bicicletes, i la veritat és que fa goig tenir-ho aquí en el teu poble, i com deia ara, passant doncs, per la teva ciutat, pel teu poble, la veritat és que val la pena, sí, sabem de què va això de les bicicletes.
A tu també t'agrada les bicis?
Sí, prou. Jo sóc molt aficionat, sobretot per això, al Tour de França, eh? A mi no
sé
per què.
Mira, com el Sergi, és... podreu quedar sí. per fer programa i mirar-lo junts a la vegada.
Igual.
Doncs vinga, per què no?
Doncs ja ho
bueno,
sé.
El juliol, aquells inicis de Randamar, el juliol pujant el Tourmalet en una pantalla i els talls de veu a l'altra.
Doncs mira,
fantàstic.
Ho fareu.
Sí, per què no?
Ho fareu tots dos, ho fareu tots dos. Vinga, va, deixem Vinga. Les bicis, anem a començar el programa d'avui. També hi ha en Carles Monasterio des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Palamós ofereix un curs de guia de busseig i snorkel. La formació s'inclou dins el programa Palamós Millora i ofereix una certificació professional, Sergi.
Sí, Marina, el 7 d'abril començarà aquesta formació adreçada a persones a l'atur o en recerca de millora laboral. El curs forma part del programa municipal Palamós Millora, impulsat per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament. La formació es farà en horari de matins i tindrà una durada total de 150 hores. 60 es destinaran a les pràctiques. Un cop completat el curs, l'alumnat obtindrà el certificat de guia d'immersió Dive Master, reconegut internacionalment. El curs de guia de busseig s'emmarca dins l'oferta formativa d'aquest 2025 del municipi, que ja ha començat amb un curs d'atenció al públic en francès i una formació per auxiliars de ports i lloguer d'embarcacions. De cara al mes de maig s'hi afegirà un curs de neteja de l'àmbit sociosanitari. Aquestes accions formatives formen part del projecte Palamós Millora, que enguany compta amb una subvenció de prop de 287.000 euros per impulsar l'ocupació al municipi.
El periodista i editor Ramon Moreno recull la trajectòria musical i poètica del cantautor escalenc Josep Tero al llibre Josep Tero, cantautor de la Mediterrània.
Doncs sí, aquest periodista repassa la trajectòria musical i poètica del cantautor escalenc Josep Tero, nascut el 1951 en el títol de Josep Tero, cantautor de la Mediterrània, que es va presentar aquest divendres passat a l'Alfolí de la Sal. El llibre repassa aspectes com la seva relació amb l'escala, amb la llengua catalana i el país, les adaptacions musicades que va fer de poemes de Joan Salvador Passeig, Maria Àngels Anglada i del poeta egipci Cavafis, i la seva relació també a Grècia, un país on hi ha anat regularment. Escoltem precisament en Ramon Moreno.
Que és una mirada a l'obra de Josep Tero, als 50 anys de trajectòria que ja té el món de la cançó, i és una mirada als grans temes que ell ha tractat a la seva obra. En Josep Tero és un cantautor molt estimat arreu dels països catalans. Ha trepitjat molt de territori, ha fet molts concerts, més enllà dels seus discos, i és un cantautor molt estimat, i també és el relleu generacional als cantautors de la cançó, de la nova cançó.
Lluís Llach, que va acompanyar en Tero i Moreno durant la seva presentació, va ajudar a Tero a obrir-se el camí en el món de la música, convidant-lo com a taloner en algunes de les seves gires. I des de llavors sempre els ha unit una estreta amistat, tal i com va dir Llach durant la presentació. Els dos cantautors es van conèixer precisament al port de l'Escala, on tenien amarrades les barques de costat a costat. Per a Tero, la publicació d'aquest llibre ha estat un autèntic regal.
És un regal, com s'ha de dir, és un, i si et dic que és un regal, doncs és una cosa que sempre és bona d'agafar i de quedar-te-la.
El llibre forma part de la col·lecció Perfils empordanesos, d'Edicions Calígraf, que continua amb un volum dedicat al figuerenc Carles Fages de Parramont i un volum dedicat a Abdon Terrades, el primer alcalde de República i Socialista. Aquests personatges que retratarà la col·lecció són el músic i escriptor Mero Petit, el fundador del Motel, Josep Mercader, la periodista Montserrat Minovis i l'escriptora Anna Maria Dalí.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla es reuneix amb el secretari de Política Municipal per tractar diversos temes que afecten el municipi i visiten el Servei de Costes de Tarragona, Lleida.
Sí, l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, i el tinent d'alcaldia, Sebastià Castanyeda, es van reunir la passada setmana amb el secretari de l'àrea de política municipal, implantació i territori, Joaquim Fernández, per tractar diversos temes que afecten al municipi. Un dels temes que es va posar sobre la taula va ser la recuperació de la platja de l'Arenal i també es va fer una valoració dels dos primers anys de mandat a l'Ajuntament i del pacte de govern. Ho explica el tinent d'alcaldia, Sebastià Castanyeda.
Vam tenir una reunió amb l'alcalde per veure com funcionaven els dos anys i si alguna de les coses que estaven dins del pacte s'han pogut complir. I jo crec que ara agafarem els fruits sobre, per exemple, els grans projectes com lo de la recuperació de la platja de l'Arenal, que ja s'està redactant el projecte. També, per exemple, vam valorar molt positivament l'increment de la brigada municipal, que este era un dels punts que també teníem. I, bueno, la qüestió és mirant i fent coses positives i ara tot el que estem sembrant anar-lo collint ja en aquests dos propers anys.
En la mateixa reunió, Fernández va prometre coordinar una trobada amb la nova subdelegada del govern a Tarragona, Elisabet Romero, per abordar el tema de la construcció de les rotondes a la Nacional 340. A més, el govern de l'Ampolla ha visitat recentment el Servei de Costes a Tarragona per tractar diverses actuacions al terme municipal. Algunes van ser la reparació del tram del GR92 a l'altura de l'Ampolla, una acció que comptarà amb la subvenció de la Diputació de Tarragona i inclourà millores i tractaments específics. També van fer seguiment dels plans de condicionament de les platges per a l'època estival, per conèixer les actuacions previstes i garantir-ne el bon estat.
El municipi de l'Aldea comptarà amb un nou refugi climàtic davant l'antiga estació de tren, un espai que permetrà resguardar-se de la calor intensa o d'altres situacions meteorològiques extremes.
Sí, l'Ajuntament de l'Aldea ha iniciat les obres del refugi climàtic, un espai dissenyat per protegir la ciutadania en cas de situacions meteorològiques extremes. Així, aquesta nova zona d'ombrets, situada davant de l'antiga estació de tren, permetrà resguardar-se de la calor intensa. A la vegada, també vol ser un espai que pugui acollir diferents tipus d'activitats culturals, per exemple, festivals o cinema a la fresca. L'alcalde de l'Aldea, Javier Royo, ha destacat que aquesta obra representa una millora substancial per al municipi.
Una zona d'ombreig que permetrà a la ciutadania poder estar-hi, sobretot en aquells dies que les condicions climatològiques són molt extremes. Independentment del refugi climàtic, nosaltres també volem que aquest espai sigui un espai multifuncional, un espai que la ciutadania el pugui utilitzar per moltes coses, que pugui utilitzar per aspectes lúdics, festius, culturals, de tota mena. L'Aldea, i en aquest cas la nostra ciutadania, guanya un espai per poder gaudir de molts de tipus d'actes.
El projecte té una inversió de 90.000 euros finançats en gran part pel Departament d'Agricultura. Es preveu que estigui enllestit abans d'acabar abril.
Anem ara cap a les costes del Garraf. L'Institut Lluc i Rafeques de Vilanova oferta dos cicles formatius de manteniment i reparació d'embarcacions, un cicle mitjà de manteniment en general i un superior de sistemes electrònics. Carles.
Doncs així és, Marina. L'any 2019 l'empresa Pandenis va aterrar al port de Vilanova i des d'aleshores ha anat multiplicant la seva activitat econòmica al voltant de la nàutica. En un dia normal de temporada alta hi poden arribar a treballar més de 600 persones. Una setantena ho fan directament per a ells, els altres per una important xarxa d'empreses que ofereixen els seus serveis a l'interior d'aquestes instal·lacions. La seva activitat està relacionada amb el manteniment i la reparació dels iots de gran eslora que utilitzen Vilanova com la seva base. Aquests dies, diversos grups de futurs estudiants dels cicles formatius de l'Institut Lluc i Rafeques de Vilanova han visitat aquestes instal·lacions on faran el curs vinent les seves pràctiques. És un sector amb una alta demanda de perfils professionals que no es troben en el mercat laboral. A Pandenis hi treballen 7 persones que han estudiat en aquests cicles formatius, entre elles la Cautar, que compagina el grau superior amb una feina en un dels equips d'aquesta empresa. L'escoltem.
Yo con ese ciclo tengo muy buena experiencia, entre aquí de prácticas, con ganas de aprender, un poco perdida porque es un mundo diferente, no todo el mundo se dedica a ser electricista de yates, es algo bonito de decir.
La col·laboració entre Pandenis i l'Institut Lluc i Rafeques és màxima, el que permet afinar molt els perfils que demana el sector. Miquel Lliteres és el director de Pandenis de Vilanova.
I moltes d'aquestes empreses han de pensar que el sector del iot, molta d'aquesta construcció del iot, començant per nosaltres mateixos, que tenim com a Pandenis la central, la tenim a Falmouth, a Anglaterra, però molt d'aquests iots estan fets a Alemanya, estan fets a Holanda, en la qual moltes empreses han començat, diguem, des d'Alemanya i des d'Holanda, venen aquí, però el que normalment busca és també tenir gent pròpia d'aquí, de la zona, i en aquest cas nosaltres des de Pendenis Vilanova apostem molt per gent de Vilanova, gent del Garraf, que puguin treballar, diguem, aquí a la nostra empresa i crear així pues, aquest vincle de treball a l'àrea.
L'objectiu de tots dos és poder trobar a la comarca el màxim de treballadors formats en aquest àmbit i per això es busca formació específica per a la demanda. Per això, l'Institut ja està treballant en un cicle específic en fusteria naval. Rafael Dichós és el director de l'Institut Lluc i Rafecas. L'escoltem.
L'any passat ja vam iniciar el grau superior d'instal·lacions elèctriques, també atenent a petició d'ells, de que els feien falta tècnics. Ens expliquen que venen tècnics doncs, arreu d'Europa, d'Anglaterra, d'Holanda, de diversos llocs, perquè aquí no n'hi ha. I també tenen molta necessitat de fusters i el curs 27-28, que al centre tindrem més espais, volem demanar també un de fusteria naval, que és que també hi ha molta necessitat de tècnics, de fusters, vaja, banistes i tal, pels interiorisme i totes les cobertes dels vaixells.
Aquest sector és també sovint un sector molt masculinitzat, però cada cop hi ha més dones interessades en una feina que les atrau. Escoltem a Carla Massip i Nereida Bianca, dues de les estudiants que s'han interessat pel grau.
I per tant, com que aquest tastet a embarcacions potser m'agradava i ara quan l'he provat, bueno, ens han parlat, el que és tema d'electricitat m'ha agradat perquè, no sé, és com que és el que més m'ha tret, però també està bé el tema de la fusteria i altres coses.
O el d'electricitat o el de pintura, perquè pintar coses m'agrada molt, sempre estic pintant, i electricitat no se'm dona tant, però per provar i perquè m'ha agradat.
Aquesta setmana l'Institut està realitzant el que han batejat amb el nom de tastets dels cicles formatius. A part de la visita a les instal·lacions del port de Vilanova, també s'han fet visites comentades a les diferents opcions formatives que s'ofereixen en aquest centre.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. L'Agència Catalana de l'Aigua ha tirat endavant el projecte per construir una estació de bombeig a Arenys de Munt que porti les aigües residuals del municipi directament cap a la depuradora de Canet, sense que aquestes aigües passin primer per tot Arenys de Mar, com ara. Però ara Arenys de Munt no hi està d'acord, ja que l'obra és de gran impacte visual i demana millores estètiques, Oriol.
Exacte, Marina. És una qüestió que fa dècades que cueja a Arenys de Mar. Ara mateix, tal com està muntada la xarxa, les aigües residuals i de clavegueram d'Arenys de Munt van riera avall cap al sistema de clavegueram d'Arenys de Mar. Un cop han arribat al final de la xarxa, totes les aigües brutes, les dels dos Arenys, són bombejades fins a la depuradora de Canet. Això comporta que tot sovint el sistema de clavegueram d'Arenys de Mar es vegi sobrepassat i saturat. I la solució aportada és construir una estació de bombeig a mig camí que porti les aigües d'Arenys de Munt cap a Canet directament abans que arribin al clavegueram d'Arenys de Mar. Ara s'ha fet el projecte i des d'Arenys de Munt el qualifiquen d'horrorós, ja que s'integra molt malament en el context mediambiental de Can Jaupí, en el marc del parc i del castell que hi ha. Per això el municipi ha tramès una petició formal perquè l'estació estigui integrada amb respecte per l'entorn natural. El projecte no es pot modificar perquè ja està en fase executiva, però Arenys de Munt manté que, sense els canvis que proposa, l'obra no es farà, ho diu l'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Sánchez.
Em sorprèn i em deixa bastant, diguéssim, bocabadat doncs que tu plantegis una solució per escrit, que et facin un dibuix inicial als mateixos que s'hi estaven posant amb el projecte, que més o menys no estava tan malament, i quan passa el temps ningú et diu res, te trobes que el projecte s'ha aprovat definitivament i que s'assembla una castanya al que havien plantejat inicialment. Per tant, quedes bastant dit, què ha passat aquí? I tot això, en aquest trajecte, en aquest temps que ha passat, com s'ho han fet per arribar a fer una cosa com aquesta sense comptar amb nosaltres? Qui ha decidit tirar pel dret i no escoltar el plantejament que es feia des d'Arenys de Munt i intentar integrar aquestes propostes en el projecte? No ho entenc.
Per la seva banda, l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forç, va donar el seu suport a Arenys de Munt, ja que també veu que el projecte contempla una estació que representa un impacte de natura i paisatgístic important en l'entorn del parc de Can Jaupí. Els partits polítics d'Arenys de Mar van debatre la qüestió al plenari municipal, acordant que cal anar a parlar amb l'ACA, defensant que és un projecte en el qual Arenys de Mar hi té molt d'interès i que s'ha de fer un projecte mediambiental complementari. Estanis Forç, que és de Junts i el regidor del PSC, Ramon Vinyes, van proposar anar plegats tots els partits aranyencs a parlar amb l'organisme supramunicipal. Els escoltem a tots dos.
L'Ajuntament d'Arenys de Munt es fa amb el seu terme municipal, que els hem d'entendre, però que hem d'anar nosaltres a l'ACA. Perquè si al final a l'ACA va algú que comença a protestar, que comença a dir que això no està bé, escolti'm, ja el deixarem per d'aquí un temps. Penso que hem d'anar nosaltres a dir, estem molt interessats, perquè si no, s'escolten Arenys de Munt i potser diran, doncs nois, ja ens ho anirem mirant. També penso que seria interessant parlar amb l'ACA, dir, escolta'm, no modifiqueu el projecte, feu un projecte complementari ambiental, perquè si aquest projecte s'ha de modificar, d'aquí 2 anys, bueno, o 3, vés a saber si el tindrem. I, per tant, crec que seria el millor, un petit projecte de modificació.
Ho trobo molt encertat. Si vol, li dic, regidor Ramon Vinyes, vol liderar aquest tema i demanar hora a l'ACA i ens anem vostè i jo a l'ACA? No, demanar hora i ens anem a veure vostè ben mi?
Per altra banda, el Consell Comarcal del Maresme diu que es va fer una readaptació del projecte d'estació de bombament a Can Jaupí amb els detalls bàsics, ja que si es recollia tot el que demanava Arenys de Munt, el projecte s'encaria. Lluís Ferrarons, conseller comarcal, comenta que el nou govern del Consell Comarcal ha fet una readaptació d'aquest projecte per indicacions de l'ACA, ja que si es feia tot el que demanava Arenys de Munt, com dèiem, el projecte sortia molt més car. Al final, l'empresa que fa el projecte va acabar recollint les inquietuds bàsiques i és un fet que no ha agradat a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, com sentíem.
Fem una revisió de mides i una adaptació a raó del que ens diu l'ACA. És a dir, l'ACA també el que ens planteja és que si fem tot el que ens demana l'Ajuntament d'Arenys de Munt, té un gran sobrecost i no s'hi poden adaptar. Segons ells ja han reconegut diferents accions i més suposarien un gran cost que no poden assumir. Llavors, l'empresa que fa el projecte recull el que considera que són les inquietuds bàsiques d'ells i les adapta, no més. Ara l'Ajuntament d'Arenys de Munt considera que no s'adapta prou i amenaça amb que si es fa aquesta obra així, posar un contenciós i paralitzar-la.
El conseller destaca que aquesta situació s'ha de desencallar el més aviat possible i remarca el paper intermediari que fa en aquest projecte el Consell Comarcal. Segons Ferrarons, tant aquest organisme com l'ACA i l'Ajuntament d'Arenys de Munt treballen per trobar la millor manera d'adaptar el projecte, ja que, si no, com sentíem, s'haurà de començar de zero o anar a un contenciós.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que MSC Cruceros manté el compromís amb Tarragona també el 2026. Per aquest 2025 han previst 25 escales com a port d'embarcament i desembarcament, 3 menys que l'any passat. Seran totes amb el vaixell MSC Esplèndida, excepte una que la faran amb l'MSC Magnífica. La primera serà el 14 d'abril i les naus atracaran al port tarragoní, preferentment els divendres fins al 17 d'octubre. El director general de la companyia, Fernando Pacheco, ha explicat que les escales arreu de l'Estat augmentaran un 29% en comparació al 2024, fins a 493 escales en ports espanyol i 8 des d'on iniciarà les diferents rutes, entre ells el de Barcelona. El director general també ha comentat que mantenen el compromís amb Tarragona de cara a l'any 2026, mentre que enguany hi ha previst 25 escales.
La nova terminal de Tarragona, inaugurada l'any passat, nos ofrece obviamente unas operativas de embarque y desembarque pues que nos y de tránsito que nos ayudan mucho a ofrecer al pasajero de MSC una experiencia que nos obliga a mantener el crucero desde Tarragona en el verano 26.
El conjunt de l'Estat MSC iniciarà rutes des de Barcelona, Tarragona, València, Alacant, Mallorca, Màlaga, Les Palmes i Tenerife. I ara el que volem fer és saber quin temps farà a la nostra mar. Per això anem fins a Lluís Mi Pérez, que ens ho porta. Molt bona tarda.
Bona tarda. Un temps que encara estarà dominat per la tramuntana al llarg de les immediates hores al nord del Cap de Begur i també el vent de dalt al sud del Cap de Salou. No seran vents intensos, però suficientment tossuts com perquè hi hagi una mica de mar espessa, una mica de mar remenada de maror, sempre amb aquest mar de nord o nord-oest, si de cas. I a la costa barcelonina, en canvi, el que tindrem és vent de refrontall, un vent del sud-est que tampoc ha de bufar gaire intens, si de cas marejol pel que fa a l'estat marítim. Compte, això sí, amb alguna tempesta que anirà caient aquesta tarda entre la costa de la Selva Marítima i la del Baix Penedès. Demà, canvi de vent més intens de tramuntana a l'Empordà, també vent de dalt a les comarques de la Costa Daurada, i això farà que hi hagi de maró a forta maró. Fins i tot, atenció, mar en fora, a la costa gironina, tindrem fins i tot maregassa. A la costa barcelonina, bàsicament mar llarga del nord, però amb vent que anirà girant en superfície cap al sud-est. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ens comencem situant a l'autopista Peixat, a l'altura de Gelida. En aquests moments s'ha pogut reobrir tota la calçada, però hi ha hagut dues incidències, un camió avariat i un accident entre dues furgonetes. Com dèiem, la incidència ha pogut ser retirada, però encara queden 6 quilòmetres de retencions a la calçada en sentit nord, en sentit Barcelona, des de l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. També destaquem a la mateixa autopista AP7 un turisme avariat a l'altura de Mollet del Vallès, talla un carril de la calçada en sentit nord, en sentit Girona, i provoca gairebé 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. També destaquem a la C15, a Olèrdola, hi ha hagut un accident entre tres turismes, hi ha un carril tallat a la calçada en sentit Vilanova i la Geltrú per la retirada d'aquest accident. També destacarem, pel que fa als principals accessos a Barcelona, diversos trams d'aturades a la zona del Vallès, complicacions a la C33 i a la C58, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, també la C17 a Parets del Vallès, un quilòmetre de circulació lenta, i acabarem situats a les rondes de Barcelona, on sobretot hi ha aturades en aquests moments a la ronda de Val, a l'altura de Vall d'Hebron, en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Portem molt de temps fent-nos ressò de la recollida de residus per part dels pescadors i els diversos projectes de reciclatge. Un d'ells és liderat per la Fundació Ecoalf i avui en volem parlar amb tot detall, Sergi.
Sí, Marina, mira, donaré xifres per començar. Més de 60 tones de residus recollides entre 914 pescadors, incloent-hi les 16 cofradies gironines. Aquests són els números força preocupants que ens deixa la participació al projecte Upcycling the Oceans el passat 2024. Darrere aquest projecte hi ha la Fundació Ecoalf i avui aquí a la Randa Mar en podem entrevistar la seva directora general, l'Andrea Russo. Andrea, bienvenida aquí al programa, a la Randa Mar.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
A ver, los números que hemos dicho antes, sale poco más de 74 kilos de basura recogida en el mar por cada pescador. Esto asusta un poco, ¿no?
Pues sí, la verdad es que los datos que podemos ver cada año, la verdad es que asustan, porque lo cierto es que la cantidad de basura que entra en los océanos es constante, ¿no? Se calcula que el equivalente a un camión de basura se deposita cada minuto en los océanos, ¿no? Y al final, pues la labor que están haciendo los pescadores para recogerlo es un grano de arena en el fondo de toda esa basura que entra, ¿no? Pero tiene una importancia enorme, porque si no fuese por ellos, esa basura seguiría en el fondo del mar.
Precisamente estos números, este problema, es lo que os animó a intentar ponerle solución de alguna manera a este problema.
Sí, la verdad es que la Fundación Ecoalf nace por un problema que identificaron los pescadores, que es que cada día, cuando ellos salen a faenar, mezclado con el pescado, recogen muchísima basura. Entonces, esa realidad, o sea, ellos obviamente teniendo en cuenta que no solo viven del mar, sino que el mar al final es su hogar, ¿no? Y son los principales interesados en que el mar esté bien cuidado. Fue lo que les hizo intentar comenzar a traer esa basura que encontraban en el mar a puerto, ¿no? Lo que pasa es que no existía en ese momento, hablamos de 2015, cuando se fundó la fundación, una estructura que permitiese recepcionar esa basura en puerto. Entonces nosotros, la fundación, lo que hicimos fue estructurar ese proyecto para permitir que los pescadores que querían limpiar el mar pudiesen hacerlo, asegurándose de que esa basura se recepcionaba correctamente.
Uh-huh. Andrea, ¿cómo ha ido evolucionando todo esto desde hace 10 años? Como dices, se crea en 2015, estamos acaba hace pocos meses que hemos entrado en 2025. ¿Cómo ha ido evolucionando este proyecto?
Pues la verdad es que el proyecto comenzó de muy pequeña escala. Empezó con 3 pescadores de Villajoyosa que, como decía, empezaron a intentar limpiar el mar. Nosotros pusimos esa estructura para permitir que esos residuos se pudiesen recepcionar, y lo que hacemos es instalamos en los puertos unos contenedores en los que los pescadores echan esa basura marina, que es una mezcla de muchísimos materiales diferentes. Cuando esos contenedores están llenos, lo que hacemos es trabajamos con empresas de gestión de residuos que recogen esos contenedores, los llevan a plantas de reciclaje, en donde los separan por categorías y se aseguran de que la mayor cantidad de residuos posibles se puede reciclar. Hay una parte uh-huh. que son las botellas de PET, que son esas botellas de agua, que se transforman en hilo, que se introduce en la marca de moda Equals, en algunas colecciones. Pero a partir, digamos, de esa estructura logística, el proyecto ha ido creciendo. Eso que comenzó con 3 pescadores, a día de hoy es un proyecto internacional, que aquí en España está apoyado por Ecoembes y que en el resto, que se ejecuta también en otros 4 países, en Francia, en Italia, en Grecia y en Egipto. En total son más de 4.200 pescadores que han retirado casi 2.000 toneladas de basura en los últimos 10 años.
Ahora has dicho, me decías el PET, aquí entramos en un problema principalmente que son los residuos plásticos. Aquí está... Mm. El gran problema del asunto, ¿no? El otro día también nos lo comentaban desde el proyecto de Pescaneta, que evidentemente también se encontraba con el mismo problema, que el plástico era lo que más y a lo que se tenía que dar esta salida de algún modo.
Sí, la verdad es que el beneficio, digamos, el problema del plástico es el mismo, es que es un material que es tremendamente resistente, ¿no? Y que se utiliza en muchísimas industrias. Entonces, el problema aquí, no, yo siempre digo que no es un problema tanto del material, sino del uso que se da a ese material y de cómo se gestiona ese material. Pues obviamente hacer envases de un solo uso con un material que dura cientos de años no es la mejor opción. Y el problema uh-huh. es que una vez dejamos ese material en el fondo del mar, si no lo intentamos reciclar de forma coherente, ese material va a estar ahí durante cientos de años y se va a degradar y va a impactar en el resto de en el ecosistema marino en este caso, o en cualquier otro ecosistema en el que se abandone, ¿no? Entonces, es realmente el plástico, todos la mala gestión de residuos es siempre un problema, pero la mala gestión del material plástico por su gran resistencia es un problema aún mayor.
Y el tema del coste, Andrea, porque claro, normalmente vemos los residuos, o vemos que proyectos como el vuestro que los recoge, pero el coste que tiene todo esto queda un poco escondido, no nos hacemos mucho la idea de lo que supone. Aquí, en vuestro proyecto, aparte de Ecoalf, de la Fundación Ecoalf, también he leído que tenéis el respaldo institucional a nivel del Gobierno de España, Unión Europea, os ayudan, ¿no?, en este sentido.
Pues nosotros, en el caso de Upcycling the Oceans, es un proyecto que está financiado totalmente con fondos privados. Tanto la Fundación Ecoalf como Ecoembes aquí en España son los promotores del proyecto, los que gestionan toda esa cantidad de residuos. En el caso, sí que es cierto que gracias a esa experiencia durante estos últimos 10 años que hemos tenido, estamos empezando a conseguir fondos públicos para hacer otro tipo de, digamos, evolucionar el proyecto en otras partes. Por ejemplo, lo que comentabas, este año la Fundación Ecoalf ha recibido fondos también europeos a través del programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad, a través de un proyecto que se llama Digital Marine Life Passport, que lo que busca es
aumentar la visibilidad, la trazabilidad de la, del reciclaje de los residuos marinos, ¿no? A través de una plataforma digital. Entonces, el proyecto nuestro, Upcycling the Oceans, siempre se ha sostenido con fondos privados, pero esta experiencia que llevamos durante los últimos 10 años hace que los organismos públicos pues también nos empiecen a apoyar para desarrollar un poco más el proyecto en otras áreas.
Y os habéis ampliado también, lo leí, al respecto de cursos fluviales, de agua dulce, de ríos, que también teníais como en marcha una extensión, ¿no?, del proyecto, o también al, el, sí, relacionado con los residuos.
Sí, ahí también empezamos porque, como te decía, al final entra muchísima más basura en el mar de la que los pescadores pueden recoger. Y no nos olvidemos que el trabajo de los pescadores no es recoger basura, es pescar, ¿no? Entonces, solo vamos a evitar la basura marina, evitando que esta llegue al mar. Y la mayoría de la basura marina viene a través de fuentes terrestres. Se calcula que el 80% de la basura que llega al mar la hace a través de los ríos. Por eso, en 2020 empezamos un proyecto que se llama Limpia Ríos, Salva Océanos, en el que trabajamos en las cuencas de los ríos. Lo hacemos con una estructura de voluntariado civil, eso quiere decir que cualquier persona puede ir al río, y lo hacemos para sensibilizar a las personas de la importancia que tienen ellos como individuos en evitar que la basura llegue al mar. Es curioso porque ese proyecto lo empezamos en la Comunidad de Madrid, y a mí me parece que es especialmente importante haber empezado ahí, porque estamos demostrando a los ciudadanos madrileños que aunque ellos vivan cerca, lejos de la costa, lo que hacen en el centro del país impacta directamente en la costa, y que ellos pueden ayudar, como pueden hacerlo todos los ciudadanos, a los pescadores a, en ese caso, no limpiar el mar, pero a evitar que ellos tengan que hacerlo. Entonces, en este proyecto Limpia Ríos, nosotros, como decía, empezamos en 2020, a día de hoy lo empezamos en la Comunidad de Madrid, pero también se ejecuta en la Comunidad Valenciana y en otras, este año hemos empezado a hacer algunas jornadas en otras comunidades. Han ido más de 3.300 personas al río, voluntarios, y se han recogido más de 36 toneladas de basura de las cuencas de los ríos, evitando que esa basura llegue al mar.
Sí, sí. Recordemos a la gente que dentro de EcoAlf tenéis página web dentro de la fundación EcoAlf. La gente de por sí, si quiere colaborar de alguna manera, ¿Cómo lo puede hacer alguien que se sienta atraído por este proyecto o que quiera poner también su granito de arena?
Pues para nosotros siempre lo más importante es, a través de la concienciación, a través de que todos sepamos cómo nuestras acciones diarias impactan en el medio ambiente, lo cual es muy sencillo para realizar desde casa, que es gestionar, intentar consumir de la forma más responsable posible, consumir lo que necesitamos, todo aquello que genere residuos, tratar uno que se minimice y también que se recicle, ¿no? Eso es algo que podemos hacer todos en nuestras casas. Luego, si hay personas que estén más interesadas, digamos, en contactar con la Fundación para saber más sobre lo que hacemos o involucrarse en alguna actividad en concreto, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del formulario que hay en la página web, fundacionecoalf.org, o escribiéndonos a info@fundacionecoalf.org.
Y a través del producto, que no hemos hablado mucho, pero lo que me comentabas, ¿no? Estas fibras textiles que se obtienen a través del PET y toda la gama de ropa de EcoAlf en sí, que es una demostración del producto final.
Bueno, efectivamente. En el caso, digamos, de que quisieran apoyar de forma, digamos, a nivel de presupuesto a la Fundación EcoAlf, sí que es cierto que el 10% de las ventas de la colección Because There is No Planet B de EcoAlf está donado directamente a la Fundación EcoAlf. Entonces, pues, a través, digamos, de ese consumo que decíamos responsable y escogiendo esas prendas, pues también nos ayudan a que llegue esa donación a la Fundación y que podamos seguir haciendo las actividades.
Una marca EcoAlf que creo que está desde 2009, si no voy equivocado, ¿no?, que es el inicio de esta marca, y en este caso son muchísimos más años, y también ha dado la vuelta por muchísimos países en este caso.
Efectivamente, la marca nace en 2009, la fundación nace en 2015 con el objetivo de separar, digamos, las dos actividades, ¿no? Una cosa es la marca y
y otro digamos, de esa Fundación Ecoalf, aunque son organizaciones hermanas y que trabajan de la mano. Y pues también Ecoalf nos ayuda a demostrar que esa basura que sale del mar a través del reciclaje y a través de la inversión en I+D puede dar materiales reciclados que son de la misma calidad y con el mismo diseño que los mejores no reciclados, ¿no? Y eso para nosotros también es muy importante.
Andrea, muchísimas gracias por estos minutos, de radio en esta tarde y la participación aquí en el programa, en el Arran de Mar, y para explicarnos todo lo que lleváis a cabo con la Fundación.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por tenernos.
Deixem ara els residus, anem cap a les platges, perquè una representació de la Federació Naturista Nudista de Catalunya va comparèixer el passat dilluns 17 de març al Parlament de Catalunya. Nosaltres volem saber quines són les seves reivindicacions i quina rebuda van tenir. Endavant, Carles.
Doncs així és, Marina. La Federació Naturista Nudista de Catalunya ha portat les seves reivindicacions fins al Parlament. Avui volem donar també altaveu i volem escoltar quines han estat aquestes demandes. Núria Portí, presidenta de l'Associació Naturista d'aquí d'Aiguadols. Què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Molt benvinguda a la Randa Mar, Núria. Escolta'm, aviam, explica'ns una miqueta. Veu anar fins al Parlament a portar aquestes reivindicacions de la Federació Naturista de Catalunya. Explica'ns una miqueta en què han consistit.
Bé, bàsicament el que vam demanar és, de forma molt resumida, és suport a nivell de Parlament al que és la regulació de platges i el moviment nudista en general. De forma concreta, doncs, vam fer una sèrie de reivindicacions, com que, per exemple, es faci compliment de la recomanació del síndic de Greuges en relació a la prohibició de la nuesa que alguns municipis han regulat a través de les ordenances municipals, per exemple, i amb el tema de senyalització de platges i amb el tema de respecte i de convivència entre nudistes i tèxtils, que tèxtils són les persones que porten banyador. Uh-huh. Bàsicament seria, així de forma molt resumida, seria això. Vam exposar la situació d'algunes platges que s'està perdent la tradició nudista i, bueno, demanem suport a nivell parlamentari, a nivell de país, perquè per aturar aquest retrocés que està patint el moviment naturista.
Perquè, clar, vosaltres us hi trobeu, que hi ha platges que sempre han estat considerades o són platges on es du a terme aquesta pràctica i que a vegades potser no estan del tot ben senyalitzades, no s'acaba de tenir clar que ho són, i aleshores us trobem amb alguns conflictes, podríem dir-ho així.
Bé, conflictes, sí, ens trobem...
No sé si és la paraula, però...
Sí, bueno, sí, n'hi ha. Uh-huh. No és el que més hi ha, però n'hi ha. El que passa que, més que comanar, les prohibicions no acostumen a tenir massa repercussió a nivell social. Però sí que demanem un respecte, i un respecte vol dir, tal com vaig dir al Parlament... Aquí a Vilanova tenim quasi 6 quilòmetres de platja urbana, dels quals menys de 200 metres són de platja nudista. Aleshores, el que demanem és respecte. I si tot i així, doncs, s'hi ha d'anar, doncs que s'hi vagin, bueno, tenint en compte que s'està en un espai que habitualment és nudista, que és de tradició nudista, i si és de tradició, com diu la paraula... tradició vol dir que és alguna cosa que s'ha anat fent durant els anys i que finalment ha quedat instaurada. Uh-huh. Llavors, que s'intenti alterar al mínim la convivència.
Uh-huh. Una de les coses, no, que també heu demanat, que es faci una campanya informativa, no, sobretot de...
explicant què és el nudisme i sobretot per desvincular-lo, no? De potser del que seria l'exhibicionisme o d'altres termes que potser sovint s'han apropat, no? a aquest tipus de pràctica.
Correcte, perquè sí, el que comentava el Segimon Rovira, que és el president de la Federació Catalana, que sovint aquestes ordenances municipals que prohibeixen la nuesa dins un municipi fan referència a exhibicionisme. Llavors es tendeix a relacionar exhibicionisme amb nudisme. Aleshores, clar, això fa molt de mal al moviment, perquè realment la cultura naturista, la cultura nudista no té res a veure amb l'exhibicionisme, estem parlant d'un altre tema. Aleshores, estaria bé que aquestes ordenances municipals que són necessàries, no?, que hi puguin ser, sí, en els casos de, pues, això, d'exhibicionisme, fossin més acotades i desvinculessin el nudisme d'altres temes que no tenen res a veure.
Mm-hmm. Al final, tampoc demaneu, no?, que sigui una zona d'ús exclusiu per fer aquest nudisme, sinó que sigui d'ús preferent, no?, que perquè, com comentaves abans, es pugui compartir, no?, amb les pràctiques, però amb respecte i des de dues parts, podríem dir.
Exacte. El que demanem, de fet, també demanem senyalització, que pugui ser... Mm-hmm. Unificada, uniformada per tot el litoral català, on s'indiqui que una persona, quan arriba a aquella platja, que es troba en una platja d'ús nudista recomanat. Uh-huh. Ara sempre parlem de recomanacions, no volem prohibicions. No, precisament perquè el nudisme és una pràctica de llibertat i no volem prohibicions, volem respecte.
Uh-huh. Us trobeu encara amb molts ajuntaments que tenen aquestes ordenances en què comentaves que prohibeixen el nudisme a les platges?
Bueno, n'hi ha, no molts, però sí, més dels que es voldrien, perquè no... Bueno, Barcelona és un exemple, però l'exemple més estrany és el de Solsona. Uh-huh. Solsona ha tret una ordenança municipal que regula el nudisme i que el prohibeix. Clar, no acabem d'entendre d'on ha sortit aquesta ordenança, perquè estem parlant d'un municipi d'interior que a priori no pot haver tingut cap conflicte.
Això t'anava a dir, sí, no tenen platja, no, Solsona, que jo sàpiga?
No.
Et volia comentar també, no?, que sorprèn Barcelona, no?, que al final és una de les ciutats, bueno, és la ciutat per excel·lència d'aquí del nostre territori i que també té moltes platges que no hi hagi una que estigui dedicada al nudisme o que es doni prioritat a aquesta pràctica. Sorprèn,
bueno,
no, també.
A Barcelona hi ha la Mar Bella. Uh-huh. La Mar Bella és una platja nudista, i de fet hi ha una associació en aquesta platja. Uh-huh. El que passa que és un exemple claríssim del que seria la invasió tèxtil, perquè un arriba a la Mar Bella i no, només mirant el que té al voltant és molt difícil adonar-se que està en una platja nudista, precisament per això, perquè no respecta l'espai. Uh-huh.
Us arribeu a sentir incòmodes, fins i tot, a vegades, quan us trobeu amb aquesta, com dius tu, no?, aquesta invasió tèxtil en una zona que suposadament hauria de ser un espai segur per vosaltres?
Et pots arribar a sentir incòmode, sobretot si ets... o sigui, el nombre de nudistes és molt minoritari. Ara estic pensant a la platja del Castell de Palamós. Allà el nombre de nudistes normalment, sobretot en temporada alta, és molt baix. Clar, aquí a Vilanova no. Aquí a Vilanova, gràcies a la tasca que venim fent des de l'associació, des de fa just aquest any, fa 10 anys, que es va crear l'associació, aquí a Vilanova no ens hi trobem, però sí, en altres llocs sí, et pots arribar a sentir incòmode. I sobretot, vull dir, les persones que ja fa anys que estem en el món del nudisme, que militem, que ja tenim una edat, potser bueno, no se li dona tanta importància o t'ho prens d'una altra manera, però les persones que s'estan plantejant potser iniciar-se, és important que es trobin en un entorn, en un espai segur, un espai amigable, un espai on no se sentin observats.
Quina rebuda veu tenir, Núria, al Parlament? Què és el que us van dir? Què és el que us van recomanar? Com va acabar, no, aquesta visita?
Bé, la majoria de grups parlamentaris ens van fer molt bona acollida, ens van fer un feedback molt positiu. De fet, hi ha la intenció d'elaborar una proposta de reglament perquè sí que és cert que, com ens va dir una diputada, la diputada del Partit Popular, que no acabava d'entendre la raó de la nostra assistència, perquè el tema de platges doncs es podia regular a través a nivell municipal. És molt important que a nivell de Parlament, a nivell de país, hi hagin directrius clares, perquè al final les ordenances municipals moltes vegades les ordenances municipals que s'han fet en relació a aquest tema, finalment la majoria s'han hagut d'anul·lar, no? Quan s'ha anat a judici amb
tema judicial.
A nivell superior, sí. Sí, sí.
Al final és qui acabarà regulant, no?, d'alguna manera també el que els ajuntaments decideixin.
Clar, exacte. A més que, vull dir, des que es va abolir l'escàndol públic, anar nu pel estat espanyol no és il·legal. Per tant, el nudisme és una llibertat. Per tant, per més ordenances municipals que hi hagin, sempre finalment qui treballa és la llei més la que està per damunt, en aquest cas.
Núria, per anar acabant i enllaçant una miqueta també amb el que comentaves abans, què li diries a algú, no?, que li agradaria iniciar-se en la pràctica del nudisme, però que, no?, que a vegades encara hi ha aquesta por, potser, o hi ha aquesta vergonya, no?, de que algú t'observi, que algú que no vingui a fer aquesta pràctica com hauria de ser, què els hi diries, no?
Jo el que recomanaria és que pogués anar acompanyat les primeres vegades d'algú que ja hi estigui habituat, i si no que s'adreci a alguna associació. Vull dir, en tot l'estat espanyol som 17 associacions naturistes que estem emparades per la Federació Espanyola i a la vegada la Federació Internacional. Vull dir que hi ha una estructura, hi ha un engranatge important al voltant del naturisme, i per internet ens pot trobar tant des de la proximitat de Vilanova com a qualsevol. Tu pots anar a Galícia, contactar amb una associació de Galícia, i en cas de no tenir amb qui compartir aquests moments, és una molt bona manera d'iniciar-se amb persones associades. I bé, en principi això calia.
Feu pinya, i en parleu entre vosaltres.
Sí, sí, fem pinya, fem trobades. De fet, aquest any la nostra associació, juntament amb la Federació Catalana, l'Associació Naturista de la Platja de l'Aigua Dolç d'aquí a Vilanova, portem aquí al Garraf la 53a competició internacional de natació naturista. És una competició que es fa en diferents llocs d'Europa, cada any en un lloc diferent. L'any passat vam anar a França, l'altre any havíem anat a Sèrbia, i aquest any ho fem aquí. L'esdeveniment esportiu es farà a la piscina municipal de Sitges, però l'allotjament serà aquí a Vilanova. I clar, això és una de les moltes activitats que fem conjuntament les persones que compartim la filosofia naturista, a part de trobar-nos per reivindicar també els nostres drets, com va ser l'exemple del Parlament de dilluns passat.
Doncs, Núria Portia, ens anotem aquesta activitat que fareu, aquesta activitat que fareu a Sitges en la piscina municipal. En parlarem segurament properament. Núria Portia, presidenta de l'Associació Naturista d'Aigua Dolç, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran a Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
Dilluns, dia de descans.
Telèfon 93 792 35 46.
Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula. Cortines Montse, possiblement la botiga tèxtil més gran del Maresme. Estem preparant per tu la nova temporada. Cortines Montse, tot en teles, cortines, llençols, mantes, nòrdics, edredons. Treballem amb les primeres marques: Destiny, Reig Martí, Jové i moltes més. Ja tenim la nova col·lecció de cobrellits per aquesta temporada. Cortines Montse, ens trobareu a Mataró, Països Baixos 2, cantonada en Via Europa. Truqueu al telèfon 93 757 83 11. 93 757 83 11.
La Fosforera és la teva nova llibreria Arenys de Mar. Descobreix una nova manera de gaudir de la literatura. Més propera, més còmoda i més a mida del que busques. La Fosforera. Vine a veure'ns al número 17 del carrer de Vall i gaudeix d'un cafè mentre descobreixes la nostra selecció de llibres, acompanyat de música en directe i altres activitats. Llibreria La Fosforera, al carrer de Vall. I gaudeix de la literatura a la teva manera.
No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest ple monogràfic al Parlament sobre la situació a Rodalies, però abans hem d'anar fins a Caldes de Montbui perquè els bombers estan treballant des de les 4 de la tarda en un incendi d'una fàbrica de pastisseria industrial. Allà hi ha el nostre company d'Ona Codinenca, Guillem Soler. Bona tarda, Guillem.
Bona tarda. Doncs 13 dotacions de bombers estan treballant ara mateix en aquest incendi actiu que afecta una nau industrial sencera a Caldes de Montbui. Des del cos expliquen que tots els treballadors han estat evacuats sense persones afectades ni ferides i que no hi ha ningú dins la nau. La indústria es troba aïllada d'altres edificis i, per tant, no hi ha perill d'afectar altres infraestructures.
Moltíssimes gràcies, Guillem, per aquesta darrera hora a Caldes de Montbui. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I ja us ho dèiem, aquest monogràfic al ple sobre les incidències a Rodalies. Junts ha criticat el traspàs. Salvador Vergés n'és diputat.
És un traspàs el que vostès tenen pactat amb Esquerra Republicana
en el qual no hi ha concretats ni els terminis ni els diners, en els quals segueix operant Renfe, en els quals segueix sent titularitat de les vies, a dir, fins i tot de l'R1, en els quals tindrem una empresa que és una filial del Grupo Renfe, en què té dret de veto l'estat espanyol en les decisions estratègiques, en què la Generalitat tindrà minoria dintre de l'empresa, 49,99%. Jo els hi pregunto, vostès, en la seva vida privada, mai entrarien en una empresa en fallida, en minoria?
Esquerra Republicana ha demanat al govern que fiscalitzi el govern espanyol i demani responsabilitats a Renfe i a DIF pel caos de Rodalies. Per cert que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al principi d'aquest ple ha explicat que el 24% dels trens de Rodalies que han inventariat està fora de servei en aquests moments, d'acord amb una estimació elaborada per la Generalitat i Renfe. Avui que s'ha detingut 3 persones en el desmantellament d'una plantació de marihuana amb mig miler de plantes a una casa de l'Illa, al Maresme, els 3 arrestats són homes d'entre 42 i 36 anys i una dona de 42. Estan acusats de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric i ja havien punxat la llum per valor de 14.000 euros. A l'escorcoll de la casa, la policia també ha trobat armes de fogueig. I l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han presentat al·legacions al projecte de magatzem temporal de residus de nuclears de Vandellòs 1. El consistori demana un únic emplaçament per als residus nuclears i exigeix més concreció en l'estudi d'impacte ambiental. És tot de moment.
Notícies en xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de la pesca neta i del Digital Marine Litter Passport. Després anirem fins al Maresme, fins concretament al Centre d'Estudis Nàutic de Vilassar de Mar, que ens explicaran el seu nou projecte. I acabarem el programa d'avui parlant de l'ullàs, una espècie de tauró que està en perill d'extinció i que demanen que es posi el llibre vermell d'espècies protegides de les Illes Balears. Estarem aquí fins les 6 de la tarda. Arran de Mar, no marxeu. I al principi del programa en fèiem referència, coneixem què és la campanya Pesca Neta i hem parlat en algunes ocasions sobre el Digital Marine Litter Passport. Però des del Delta de l'Ebre sabrem com funciona com a pescadors aquesta aplicació on registren les deixalles procedents del mar, no, Aleida?
Sí, Marina, per això anirem fins a l'Ampolla, concretament a la Confraria de Pescadors, perquè, com dius, existeix el projecte Digital Marine Litter Passport, en el que participa també la Confraria del municipi i que té com a objectiu reduir consciència sobre la brossa marina. És una iniciativa de la Fundació Ecoalf, AIMPLAS, l'Institut Tecnològic del Plàstic i l'organització It Will Be. Però volem saber, a nivell usuari, a nivell pescador, com funciona i com ho registren. Ho coneixerem amb José Juan Garbe, vicepresident de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla. José Juan, benvingut a Arran de Mar, com estàs?
Molt bé.
Conta'ns una miqueta què és això de pesca neta, això que he comentat jo del Digital Marine Little Passport, què són totes aquestes coses que vosaltres durant el dia a dia treballeu?
Bueno, pues pesca neta és una activitat que fem los pescadors, les barques de pesca, per ajudar a netejar el mar i protegir l'ecosistema marí de la contaminació. Llavors, bueno, se tracta de quan tu estàs recollint la xarxa, pues tot el que puja tampoc no és peix. Si puja algun plàstic, alguna ampolla d'aigua de plàstic, algun drap, ulleres de sol, bueno, te puja una mica de tot, branques d'arbre, no tots els dies, però quan la mar està moguda, llavors sol sortir bastant.
Ja.
Llavors, nosaltres el que fem és traure-ho, classificar-ho, el plàstic a una banda, els draps a l'altra, segons el tipus de material, classificar-ho en varios contenidors diferents. I llavors, pues, pues se mira el pes, se mira el volumen, la zona on l'hem agafat i si hi ha alguna observació. Després fas la foto, ho envies a la central, a Pescaneta, i llavors pues, tu, pues, a l'arribar a port, pues, ja ho tires al contenidor, que cada contenidor és per a una cosa, un per al plàstic, l'altre per als draps, per dir alguna cosa, l'altre per a les branques, i després pues, este material pues, també serveix per a reutilitzar-lo, després per al reciclatge i més que res el plàstic, tornar-se a reutilitzar.
Vale, és a dir, que una primera classificació la feu vosaltres quan esteu pescant?
Sí, sí, ja ho traiem de les xarxes i ja ho fiquem a part.
I ho peseu vosaltres també? Vos feu càrrec vosaltres d'aquest pesatge, d'aquest registre, de tot això que has comentat?
Sí, sí, vos fem càrrec de tot. Vos fem càrrec de tot.
No obstant, José, això és un projecte que ha arribat aquest any passat.
Bueno, no, de l'any 2020, que l'estem fent la pescaneta, això de fer lo de limpiar el fons marí, tot el que et puja de xarxes, això del 2020 que ho estem fent, les embarcacions de pesca.
Sí,
més que res, les embarcacions que anem al tresmall i els que van a l'arrastre, pues encara més. Són els dos més principals que agafem residus, perquè som els que treballem més, que el tipus d'art que nosaltres portem és el que toca més al fons de la mar, al piso.
Clar. I abans d'aquest projecte, perquè sí que és 2020 Pescaneta, però el passaport este digital és més recent. Abans que arribés tot això, què feu en tota aquesta brossa que recollíeu?
Bueno, pues també la replegàvem, el que passa que en més cara lo classifiquem, lo plàstic a una banda, les branques a l'altra, los draps a l'altra o el metall a l'altra, pues ho tirarem tot junt a un contenidor. I ara pues ja ho classifiquem cada tipus de material al seu contenidor que li correspon, per a després poder reciclar-se i tornar-se a poder fer servir.
Sí, la veritat és que ells, des de les fundacions que ho porten, que ho duen a terme, fan altra vegada pues, materials esportius o utilitzen esta brossa per a fer altres coses. Des del punt de vista de pescador, José, jo no sé si significa això realment una conscienciació, no només per a vosaltres, sinó per a la resta de la població, perquè vosaltres sempre heu sigut conscients de la brossa marina.
Home, clar, a nosaltres ens interessa limpiar el fons marí i després pues, protegir la fauna marina, perquè pues, los peixos també pues, no interessa que al fondo hi haguen materials d'este tipus, plàstics i coses d'estes. I clar, la gent s'hauria de conscienciar que pues, hi ha molta gent que llança material inconscientment a la mar i està fent molt mal a la fauna marina i al fons marí també.
I, clar, això també significa invertir temps en tota aquesta classificació.
Sí, també invertir temps, però, bueno, igual ho hem de traure de les xarxes. Les xarxes han d'estar límpies i preparades per al dia següent poder tornar a pescar. I nosaltres igual ho hem de traure, pues, ja ho fiquem en cubells i ho classifiquem i ja quan t'acostumes dia a dia ja no...
Clar, ja ho agafes com a rutina.
Ja és una cosa normal.
A on ho registreu tot això? És una aplicació? És un dispositiu a part?
No, és una aplicació que tenim al mòbil i allí ho registrem pues dia a dia. Ho enviem i bueno, en tots els quilos, el volum i la foto del dia a dia del que ha sortit i ho envien directe a l'aplicació una vegada hem acabat la jornada laboral.
Què va per número de cada pescador? Té el seu registre? Va per vaixell?
Sí, sí, cada pescador té el seu registre, bueno, i també està el nom del vaixell, cada un tenim l'aplicació baixa del mòbil, ja entrem directe i, bueno, total, en un minut, ja, com ja ho fas dia a dia, pues en un minut ja ho tens enviat, vull dir, no és cap cosa costosa, una vegada t'acostumes.
Participa qui vol en això, José, o...?
Sí, bueno, més que res els pescadors, los que anem al tresmall i els que van a l'arrastre. Són los dos que traiem, los dos tipus d'art que trauen més residus del fons marí.
Tu que portes ja anys d'experiència en la pesca, has vist un augment d'estos residus o més o menys sempre surt el mateix?
Jo trobo que hi ha hagut un augment dels residus. Hi ha hagut un augment. Sí.
Lo plàstic segueix sent lo rei?
Sí, lo plàstic és lo rei. Ampolles d'aigua, de litro i mig, de lejía, bosses de plàstic, més que res, alguna garrafa... Lo que es trau més és plàstic.
I què és lo més estrany que has trobat?
Bueno, més estrany, pues... no sé, a vegades te puja pues a alguna careta de en lo tubo de que com és de bussejador, que però tirades ja o també puja alguna sabata, algun vull dir, coses d'estes, alguna bota o un bolso també, una mica de tot. Més que res quan hi ha temporal, és quan n'agafem més de porqueria.
I com a pescadors, vosaltres obteniu algun benefici a part de la neteja del fons marí que sí que beneficia al llarg en que els peixos pues, estan millor, els podeu pescar millor, però d'entrada obteniu algun benefici, no sé si a nivell econòmic, a nivell de compensació d'alguna manera per fer esta tasca?
Bueno, sí, allà que allà, cada 5 o 6 mesos, mos... Me sents?
Sí, sí.
Val. Cada 5 o 6 mesos, pues, mos envien de Pescaneta, pues, mos gratifiquen en pantalons de chubasquero, jaquetes, jerseis, bueno, algo simbòlic, però, bueno, pues, també mos va bé perquè, bueno, ja ho hem parlat que nosaltres això igual ho hem de fer, igual ho traiem i igual ho hem de fer, però la gratificació és aquesta, algun jersei, alguna jaqueta o pantalons de chubasquero i això que també mos van bé. Bueno.
Bueno, i entrant en tema de pesca, José, com van aquestes setmanes?
Bueno, aquestes setmanes este hivern és una mica durillo perquè li s'ha agafat molt de així de temporal de llevant i pluges i però bueno, els dies que podem sortir pues sí, fer pel jornal, però ja estem fent bastants de dies de festius que no és molt normal. Però
perquè jo entenc que al llaure, per exemple, estos dies que hem tingut dies seguits de mal hora, no? Que diem de pues pluja, vent, no podeu sortir.
No. Estos dies no, per exemple, la setmana passada, pues dos dies no vam sortir, l'altra també tres i esta a partir de avui hem sortit, però crec que està divendres o igual ja no sortim la resta de la setmana. És a dir, mos està fent un hivern una mica durillo aquest any, la veritat.
Clar. I els dies que heu pogut sortir, com ha anat? Quines són els peixos que més trobeu? Ara que en aquesta època, març, quasi abril, què podem trobar?
Ara el peix que s'agafa més ara és la sèpia. És la sèpia i la dorada també se n'agafa bastant. Cada peix té la seva temporada, però ara el fort és més que res és la sèpia ara.
Bueno, pues esperem que de cara bueno, la setmana que ve, si se calma una miqueta lo temporal, que poguéssiu sortir més dies, perquè això ho aneu veient en funció de la previsió meteorològica, no, José?
Sí, ja estem... Sempre estem pendents del que farà el temps, dels partes meteorològics i sempre anem en funció d'això. Esperem que que ja comenci a fer bon temps de cara a Setmana Santa, a Pasqua, que és quan puja una miqueta el preu, i, bueno, i continuar. No podem fer res més.
En tema de residus, de deixalles, després d'un temporal, ne trobeu encara més?
Sí, la mar està moguda, se'n sol trobar més. Que quan la mar està plana, calma, llavors apenes ne surten. Hi ha dies que no surt res, però quan la mar està així una mica moguda és quan ne traiem més, perquè es veu que per baix al fons pues va, se mou, se meneja i és quan s'enganxa més a les xarxes.
Batros, el tema d'esta revolució que va haver de tema de pescadors, de la pesca d'arrossegament, aquí a l'Ampolla toca poc, no?
Bueno, sí, perquè aquí pues, tots som d'arts menors, però bueno, nosaltres també estem al costat dels companys de la pesca d'arrastre, també estem al costat d'ells, perquè això que els imposen aquests dies, això és impossible per a una empresa. És a dir, nosaltres, els dies que ells van parar, nosaltres per companyerisme també vam fer la vaga, igual que ells, i estem al costat d'ells en el que faci falta, perquè això que els ho fan és impossible.
Pues José Juan Galve, vicepresident de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, moltes gràcies per atendre'ns, per comentar-nos i per posar-nos una mica més de llum sobre això de la pesca neta i sobre el dia a dia d'un pescador que gestiona, pues, per desgràcia, no només el peix, sinó també tota aquesta quantitat de residus i de deixalles marines que tant de bo siguin cada vegada menys. No sé si serà possible tot això.
Bueno, si tots ens conscienciem de que no tirar res a la mar, pues pot ser possible, i tant que sí.
José, moltes gràcies, que vagi molt bé i que pugueu sortir tan aviat millor després d'estos dies tan grisos i de tanta pluja. Moltes gràcies.
Vale, gràcies a tu. Bona tarda. Adéu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
A veure si agafem una miqueta de consciència entre tots en no tirar o no llançar residus i que no arribin al nostre mar Mediterrani ni a cap oceà. I ara el que volem fer és anar fins al Maresme. Bric Barca és el centre d'estudis nàutics de Vilassar de Mar. Aquesta associació cultural sense afany de lucre va ser fundada el 1999 i treballa per recuperar i promoure la cultura marinera del Maresme i molt especialment la del poble de Vilassar de Mar. La setmana passada coneixíem de ben a prop un dels seus principals projectes, que és el vaixell Sant Ramon, i avui ens volem aturar a saber més de l'entitat de les activitats que organitzen com a associació, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui volem conèixer Bric Barca, una entitat de Vilassar de Mar. De fet, és el centre d'estudis nàutics de Vilassar de Mar i per això ens acompanya avui també aquí en el programa Arran de Mar, Agustí Martín, que és el president d'aquesta entitat de Bric Barca. Agustí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, avui volem parlar de l'entitat, eh? Fa uns dies parlàvem del Sant Ramon, d'aquest vaixell que ens el presentaves molt bé i que ens explicaves doncs, exactament com és i per al que l'utilitzeu, però avui us volem conèixer a vosaltres, diguem-ne, a l'entitat, a Bric Barca. Explica'ns, Agustí, qui sou, què és el Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar?
Doncs som una entitat sense afany de lucre que va néixer a Vilassar l'any 1997, ja han passat anys, perquè Vilassar, que és un poble mariner, veiem que hi ha moltes associacions, moltes entitats, però no hi havia cap que ocupava aquell lloc, no? El lloc del mar, de les platges, del patrimoni marítim, i allà vam entrar, érem un grup petit de gent, que tots teníem una cosa en comú, i és que ens agradava la mar i les embarcacions i tot el que... i més que gent de pesca érem gent que ens agradava el mar en general i navegar, i vam organitzar la primera trobada de la Copa Catalana de Vela Llatina, o coorganitzar també amb més gent. Ho vam fer aquí a Mataró i ens vam donar compte de carai, aquí hi ha embarcacions i altres no en tenim, malgrat que tots, bueno, alguns tenien una embarcació pròpia, però vam decidir ja en construir una embarcació que és el Sant Ramon, fer-la construir.
Sí.
Però això era una de les coses, perquè nosaltres inicialment vam fer moltes xerrades a les escoles de Vilassar i als instituts, i ens ho demanaven sobre temes monogràfics a la mar, sobre la tipologia de pesca, sobre el fons marí, sobre les platges, els corrents, i aleshores entre nosaltres sempre, entre 3, 4, 5 persones, anàvem a les escoles, ho explicàvem, i d'aquí va néixer una idea molt important, que bueno, ja portem també ja més de 20 anys, que és la Universitat d'Estiu de Mar i Ultramar.
Sí.
Que, carai, això doncs és una cosa que pot ser interessant, perquè és agafar, anar a parlar amb alguna universitat, vam fer-ho amb la Ramon Llull primer, perquè on teníem un contacte important, i sota el parell que és una universitat, vam crear aquesta Universitat de Mar i Ultramar, que no deixa de ser que cada dijous del mes de juliol, cada dijous, durant molts anys, hem escollit en temps un tema monogràfic, que pot ser... Hem passat tants temes, mira, des de temes de la construcció naval, la colonització, el tema de la caça de les balenes, la ruta del Tasajo, els esports nàutics, la pesca diferent... la literatura i el mar, després el cinema en el mar. Cada any un tema diferent. Aquest any és el món submarí.
Sí.
I aleshores busquem, són 5 sessions, busquem, o bé, depèn del format, o bé de quan en quan busquem experts que poden ser ponents, conferenciants, o de quan en quan muntem una taula rodona amb experts també, i l'últim dia, que és l'últim dijous de juliol, quan acabem, anem tots plegats a la platja de l'Espigó de Garbí, la platja que hi ha davant de l'estació. Allà l'Ajuntament ens ha col·locat taules i cadires, i nosaltres, cada un de nosaltres, a nivell de família, amics, portem el sopar. Fem un gran sopar, diguéssim, col·lectiu, que al final tothom menja de tot, i ens ho passem molt bé, estem fins a la matinada.
Això
és la nostra Universitat d'Estiu, que cada any acostuma a tenir, doncs això, un tema monogràfic, i que, bueno, en aquest moment ja el tenim preparat, vull dir que això és una activitat. L'altra activitat que tenim important són les tardors de mar. Quan arriba la tardor, els pobles que han bullit d'activitat durant tot l'estiu, hi ha una miqueta com de baixada, i també organitzem normalment unes activitats que tenen molt a veure amb la solidaritat. O sigui, aquests darrers anys hem hagut viure de la vora el que està passant amb aquesta pobra gent que té de emigrar dels països africans i que són després i que arriben a Grècia o arriben aquí a Espanya, com són tractats. També hem vist molts temes de medi ambient, amb el tema de, per exemple, l'any de la temporal Glòria, doncs ens vam dedicar al tema de la Glòria. Aquest any també el tema de la Dana, de les possibles, d'una possible dana aquí al Maresme, les seves conseqüències, què passaria, doncs aquest any ho tractarem també.
Sí.
O sigui, són les tardors de mar. I després, l'altra cosa interessant és que nosaltres, a Vilassar és un lloc que hi ha molta activitat a nivell associatiu, per tant hi ha moltes fires, hi ha moltes presentacions, i sempre hi som. Ara, per exemple, quan hi ha una fira de el dia de la Setmana de la Salut, que serà a principi d'abril, doncs ja ens truquen a Bribar, que escolteu, diu, que muntareu allò de cada any, ja ho crec, doncs allà estarem nosaltres, però muntar un estant, amb jocs per la canalla, tallers mediambientals, bitlles catalanes, tot relacionat amb aquest amb el nostre entorn, i col·laborem així també amb una miqueta amb el poble, també col·laborem amb entitats, per exemple, ara, el 22 de març, hi ha la jornada de l'aigua, de l'aigua dolça.
Doncs, sí.
La Mina Vella, que és una mina que tenim a Vilassar, o les aigues de Vilassar, ens demanen col·laboració i som els primers a estar allà. I organitzem, doncs, també, davant d'un cicle de conferències, una visita guiada al Museu de la Mina Vella, que tenim un museu preciós a Vilassar, que és molt maco. I després també és una miqueta som els que reivindiquem el patrimoni marítim del nostre poble. La llei de costes, el fet que no puguem tenir barques a la platja, això ha sigut bueno, ens vam enfonsar perquè tenim barques precioses tancades en garatxos, com masies. El Museu de la Maria també és un museu que ara s'ha tancat i el volem obrir, i formem part del que anomenem el grup motor del Museu de la Marina, per intentar tornar a obrir aquest museu, que és preciós. I també l'Ajuntament ens demana, i ens agrada molt que ens ho demanin, que siguem assessors, d'alguna forma, amb tots els temes que la mar és protagonista. Per exemple, el tema de les platges, dels espigons, si s'ha de col·locar algun dia algun monument, alguna cosa, tot, doncs, aquí a Britbarca som coneguts, som molts socis, i molta gent no navega, perquè n'hi ha de tot. Hi ha els que naveguen, els que no naveguen, però que volen que hi siguem. Perquè donem suport a cultural amb moltes activitats, moltes. Per exemple, quan arriba també la Marató de TV3, doncs intentem també ser solidaris amb alguna activitat per recollir uns diners, que això va després de la Marató, i quan ja acaba el Cavalcada de Reis, Britbarca té la seva carrossa,
sí, molt bé.
Allà portem nens que reparteixen carmels, i és una barca molt maca, i bueno, és una miqueta de... I a Mataró, també, bueno, els Reis de Mataró, des de fa uns quants anys, arriben a bord del Sant Ramon. I la platja i el port de Mataró, hi ha unes... Aquest any hi ha 26.000 persones al port de Mataró. I veure arribar al Sant Ramon amb els Reis, doncs és un espectacle tant pels que ho veuen com per nosaltres, que, clar, estem allà, es posa la pell de gallina, no? Entrar allà amb tanta gent i veure l'alegria dels nens. És molt maco. I això és Britbarca. Britbarca, i ara l'únic que tenim més negatiu és que no tenim un local propi, perquè el que tenim durant molts anys era una masia que ens ho passàvem molt bé, perquè ja restauràvem les embarcacions, i no tenir-ho, doncs estem una miqueta buscant lloc, i és molt difícil de trobar un lloc per poder reparar les embarcacions, fer com un lloc de reunió, fer algun dineret de quan en quan, perquè menjant ens alegrem una mica també la vida.
Home, i tant, no només vosaltres, això tothom, eh?
És així.
I tant, no
si és dubte. Barca...
Això és Britbarca, que pel que em dius, Agustí, jo el resum que em faria és que esteu a tot arreu, perquè pel que m'has explicat és que sempre hi sou, sobretot a la zona de Vilassar, us han de conèixer moltíssim perquè hi sou sempre.
Sí, i a més, també, a part dels voluntaris i els socis, nosaltres, com que som una entitat que no té una llicència d'activitat per explotar el barco, això no ho podem fer, però sí que tenim permís de la Capitania Marítima per fer navegades amb grups de gent, però aquests diners que recaptem són com a donació pel barco. Si aquí ningú cobra cap sou, només faltaria, tots els tres som voluntaris, però amb aquests diners són els que fem servir per comprar la pintura, el que se'ns fa malbé, canviar una vela, un cop a l'any fem tota la reparació del barco, ara la fem al port de Mataró. Doncs, gràcies a aquest grup de gent, i també dels voluntaris que surten treuen el Sant Ramon, doncs podem fer uns diners. Llavors tenim Britbarca, a part del Sant Ramon, té diverses embarcacions petites, una es diu la Bolere, l'altra és la Pinya de Rosa 4, l'altra es diu el Martí, l'altra es diu la Pinta, que són embarcacions ja més petites, de menys de 5 metres, que totes són, bueno, estan aparellades per navegar amb vela llatina, i són les que utilitzem com a formació, per poder formar la gent.
Cap a aquesta vocació que veig que teniu de formació, una vocació didàctica, d'ensenyar, d'acostar al mar a la gent de la vostra zona, això crec que és el que us mou, realment.
És una de les coses més importants, perquè no és una formació només perquè digui, mira, aquest noi ja pot navegar bé la... És que estem, d'aquesta forma, salvaguardant el patrimoni marítim. Si no ens ensenya a navegar vela llatina, les veles llatines també desapareixeran algun dia, i llavors, quan no n'hi hagin, ningú sabrà navegar amb elles. I d'aquesta manera, doncs, saps que la gent més jove, pues, això ho portarà a sobre, i bé, és una vela llatina... A veure, no és que sigui molt complicat navegar amb ella, però és una vela que, si no la saps tocar, no la toquis. Perquè te la fums per a sobre, i pots prendre mal. I a part d'això, ensenyem a entrar a port, sortir a port, atracar l'embarcació, amarrar, fondejar, és el que fem. I tenir gent preparada, doncs, si ara anem a fer un viatge una mica llarg, doncs que també els que més han treballat tenen més dret a embarcar-se aquell dia o aquell viatge. i gent que en sàpiga una miqueta, perquè, clar, és un barco, no oblidem que és un barco de treball. No és una motora que engegues el motor i te'n vas, no.
No és de passeig. És de...
Sí, que, i quan has de vega vela fa falta mans, peus i caps allà.
I tant, sens dubte. Agustí, et volia... Ara m'ha vingut al cap també una pregunta que et volia fer. Veig que a Vilassar, sota vosaltres, esteu molt conscienciats amb el mar, amb la tradició, amb la cultura marinera, però el Maresme, en general, a molts municipis d'aquí de la costa del Maresme, creus, Agustí, que vivim d'esquena al mar o hi vivim de cara?
A veure, jo crec que avui en el Maresme... es viu molt de cara al mar, sí. Vull dir que el mar forma part del nostre paisatge, de la nostra cultura, del nostre lleure, i el mar es fa servir. Cada vegada hi ha més gent que... No vol dir que tothom vagi navegar amb barques, perquè no tothom és una afició que tingui, però la gent que a mar anar a passejar, anar a nedar a l'estiu, el que li ha de prendre el sol, anar a prendre alguna cosa als vespres, a la platja és un lloc ideal des del maig fins a l'octubre. Es viu de cara al mar. El que passa és que, per exemple, el tema de les platges en si depenen d'una llei que és una llei molt complexa, que és la llei de costes.
Sí.
I la llei de costes, per algunes coses pot anar bé, perquè facilita que ja no s'hi col·loquin allà noves edificacions de pedra, ni facin clubs nàutics privats, i tot el que es podrà fer a partir d'ara seran més petites coses i més populars. O sigui, això sí, però clar, el que hi ha... De vegades tu tindries unes barques a la platja i no les pots tenir perquè no hi ha una concessió en vigor. Hi ha molts problemes, diguéssim, burocràtics per utilitzar les platges. Però jo crec que la gent mediterrània, aquí a Catalunya, el mar es viu. I a més tenim la sort de tenir la muntanya a la prop, que fem servir la muntanya i el mar.
Sí.
Jo crec que sí. I després hi ha llocs com pot ser Arenys de Mar, que tenen un port esplèndid, i un lloc on la gent hi va a passejar.
Sí.
O el Port del Masnou, o el Balís, aquesta, la gent hi va. Però, clar, associacions com les nostres en fan falta més, perquè n'hi ha una que estem agermanats, a Tot Drap, a Sant Pol,
sí.
O hi anem al Mamalló de Pineda, val? Però clar, veus Premià, veus Masnou, veus el propi Mataró, que hi ha el Sant Ramon, però l'associació nostra és la Brimarca de Vilassar. I veus que fan falta més. En canvi, si ens en anem ara, van començar moltes a la Costa Brava, n'hi havia moltes, algunes han anat desapareixent, però ara si te'n vas cap a la zona de Torredembarra, Calafell, allà ja s'han agafat el relleu. Allà en saben, ho fan molt bé, hi ha moltes ganes. I ara el que estem fent, totes aquestes associacions pertanyem a la Federació Catalana de Patrimoni Marítim. Que per cert, fem reunions mensuals, en n'hi ha una, per cert, a les 7, i resulta que, per exemple, un dels temes bàsics ha estat la formació de tripulacions. I per això estem fent cursos de formació a molts llocs. Ara se n'ha fet Arenys de Mar, un parell de cursos, ara se n'ha començat un a Sant Pol, ara també es començarà el mes d'abril una Brimbarca a Vilassar, i són cursos que el que fem és que especialment dirigis a tothom, però si ens ve gent jove i amb ganes, això és ideal, perquè aquesta gent és la que ens fa falta perquè això no s'acabi mai.
Clar, sens dubte, coincideixo amb el fet de que entitats com les vostres en fan falta més, perquè pensava, per exemple, amb les escoles, no? Que em deies, les de Vilassar, doncs, tenen un contacte molt fluït amb nosaltres, doncs hi ha visites escolars, ho expliquem, però, per exemple, en altres municipis, si no hi ha una entitat així, a vegades en les escoles, centres escolars de pobles de la costa, mateix, no s'ensenyen tant les qüestions del mar, de navegació, del fons marí, fins i tot... passa com el mar més desapercebut. En aquest sentit, et deia, heu de viure una mica d'esquena al mar.
Doncs, bueno, aquí el que fa falta, jo no sé si alguns polítics ens poden escoltar, ja m'agradaria que ens escoltessin, però, mira, jo crec que en els pobles de mar hi hauria d'haver, per tots els escolars, la setmana blava, la setmana del mar. Una setmana en què haurien de viure al mar i fer i tenir uns llocs a la vora de la platja o en el port, on hi haguessin tallers de meteorologia per fer la predicció del temps i de les onades, tallers de meteorologia, tallers de biologia marina, val? Saber classificar fins i tot doncs, els materials que arriben de la platja, veure les sorres que hi ha, tot això, Val? No ho fem. També navegar amb caiac, navegar... No, i la vela. La vela sí que hauria de ser alguna cosa com una assignatura obligada, la vela lleugera obligada per tota la canalla que estan a les escoles en els pobles de mar. Igual que els de muntanya van esquiar, els de Villa van esquiar, i els de Sort se'n van a esquiar i tal, doncs aquí hauríem de tenir coses d'aquestes. I bueno, algun dia hi seran, però no les tenim.
Sí, aquí a Arenys de Mar sí que existeixen, però pensava en municipis com, per exemple, Calella, per exemple, doncs no, això no hi és, i en les escoles doncs no s'ho troben els alumnes, diguem, aquest contacte tan directe amb el mar.
Bueno, a Arenys, a més, amb el moll d'Arenys, per mi és algo que també s'ha fet molt ben fet, i tenen la sort de tenir contactes amb el port i amb l'Ajuntament, perquè que l'estan al port i tenir un espai dins del port no sap el que costa.
No
sé com ho poden aconseguir. No sé com ho poden aconseguir, perquè això realment més a Mataró per a mi demanar un espai perquè te'l deixin per tenir un taller o alguna cosa. Bueno, sí, si t'ho deixen serà pagant una fortuna que no podràs pas pagar-ho.
Sí.
Bueno, i també l'altra cosa que hi ha que ens agradaria és que, clar, les embarcacions són de fusta i cada vegada hi ha menys mestres d'aixa capacitats per arreglar una embarcació.
Sí.
I arribarà un moment que s'acabaran i és una cosa que tenen, que això és patrimoni marítim. És tant patrimoni com saber i recordar com es pescava antigament i com es navegava, i tot això doncs és una cosa que és feina també d'entitats, de vegades els ajuntaments. Clar, l'Ajuntament ha de ser receptiu amb això, perquè els ajuntaments ells no ho poden fer-ho tot, ni molt menys. Però si hi ha una entitat que té ganes i disposada i a sèrie, se l'ha d'ajudar.
I tant.
Amb un local, amb espais, amb els materials, a vegades amb les taules, el que faci falta, perquè és una sort per l'Ajuntament trobar entitats d'aquestes, que et preparin la festa major, que et preparin les activitats de tardor, que et preparin també que el poble, el que sigui, Calella, Sant Pol, Premià, Vilassar, doncs pugui sortir per la premsa, per la televisió, per coses bones d'aquestes.
I tant.
No només com surt, només sortir, volien dir, les televisions per maldats, no sé...
Sí, i tant, sens dubte. Mira, justament, parlàvem de la formació de mestres d'aixa, justament a Arenys de Mar tenim l'únic grau de formació impartit per l'Institut de Fusteria Naval i de Reparació d'Embarcacions de Fusta. És aquí a Arenys de Mar, per tant... Doncs,
ho conec bé, i enhorabona perquè realment, és el que diem, no? Quan disposes també d'un espai i que en tot cas la regidoria corresponent de l'Ajuntament i el port són sensibles a aquestes coses, doncs, ostres, es pot aconseguir això, i això és únic. Jo ho celebro moltíssim, que la gent del moll, la gent de l'Institut en aquest cas, que està al costat del moll, puguin tirar endavant, ja ho crec.
Doncs, Agustí, nosaltres celebrem moltíssim que ens hagis acompanyat també aquesta estona avui en el programa Arran de Mar per parlar-nos de Bric Barca, d'aquesta entitat, aquest centre d'estudis nàutics de Vilassar, i ens trobem segur a les zones. Agustí, moltíssimes gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
Ho sento, pensava que algú de mi et molava. Vaig preguntar-li al ChatGPT com fer que es fixi en mi, qui m'agrada. Vaya resposta de merda. Lo siento, no puedo responder a esto. Yo que pensaba que tanta inteligencia artificial em donaria el que em cal. I és que m'agrades molt, molt més del que tu et penses. No vull res més, no em demanis paciència. Que m'agrades molt, molt més del que tu et penses. Deixa'm cantar-te que m'agrades molt, molt més del que tu penses. No vull res més, no em demanis paciència. Que m'agrades molt, molt més del que tu penses. Deixa'm cantar-te.
Se'm veu a la cara cada cop que tu em mires. No vull ser el teu amic, saps que tu ets molt més per mi. Porto dies preguntant-li al ChatGPT com fer que et fixis en mi, com fer que et fixis en mi. Ai, mama, com ho faries? Com ho expliques? Si ni l'intel·ligència artificial m'ajudarà amb tot el que em cal. I és que m'agrades molt, molt més del que tu penses. No, no, no vull res més, no em demanis paciència. Que m'agrades molt, molt més del que tu penses. Deixa'm encantar.
Anem acabant ja el programa d'avui, però ara el que fem és anar fins a les Illes Balears. En alguna ocasió hem parlat en aquest programa ja de l'informe de la Mar Balear. Avui ens volem centrar concretament en una espècie de tauró, l'ullàs. Què demanen protegir? Per saber exactament quina espècie és i per què és important protegir-la, en parlem amb Biel Morell, una de les persones que ha realitzat aquest estudi. Molt bona tarda, Biel.
Hola, bona tarda.
Hem de dir primer de tot, abans d'entrar en matèria, que vosaltres heu recollit dades de la Llotja de Palma, no és així?
Sí, 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 és un projecte que es va fer el 2009 i es va repetir el 2021 i se tractava de fer visites una per setmana a la Llotja de Palma per tant identificar els desmobranquis, taurons i ratjades, que són subestats allà i classificar de forma exacta quines espècies formaven part de la captura allà comercialitzada. Per, una vegada tenir tot ben caracteritzat, poder, en certa manera, corregir o interpretar millor les estadístiques de pesca sobre les quals fan moltes evolucions o se prenen mesures de gestió d'aquests animals.
Hem d'estar preocupats pels taurons i per les ratjades amb les dades que heu pogut recollir?
Sí, i no només amb les nostres dades, sinó que és un grup que ja és reconegudament a nivell mundial, són reconeguts com a espècies que estan en perill, o moltes d'elles, una gran proporció de 6.000 i pico d'espècies de taurons i ratjades estan en perill degut sobretot a la seva pròpia biologia, perquè són animals que creixen molt a poc, que comencen a reproduir edats ja avançades i en general són espècies poc fecundes, tenen poca descendència. Aleshores, en situacions de sobrepesca, com s'han donat ja des de fa dècades, les poblacions han minvat i tenen una taxa de recuperació bastant baixa.
Això t'anava a preguntar, si són espècies que, degut a la seva biologia, es reprodueixen a poc i creixen a poc, si les pesquem, llavors tenim un problema, no?, a l'hora perquè es reprodueixin?
Sí, efectivament. Hi ha casos, ja publicats a la bibliografia fa bastant d'anys, de pesqueres que varen ser... No parlo d'aquí del Mediterrani, on no hi ha hagut una pesca directa de taurons, sí, de forma generalitzada, però sí, per exemple, a Nord-Amèrica, que hi havia una pesquera d'uns taurons, sobretot per seu fetge, que se varen, vull dir, les poblacions varen decaure moltíssim, i després se va prohibir la seva captura, i dècades després no hi havia signes de cap recuperació. Són alguns temps extrems, algunes espècies poden mostrar certa recuperació, com ha passat aquí a Balears, on hi ha indicis de recuperació de certes espècies, que ho han fet companys del Centre Oceanogràfic de Balears, amb pròpies dades de Sallonges, o que al llarg dels darrers 20 anys algunes espècies mostren una recuperació incipient, però el problema és que això ha passat des de fa molt de temps i no sabem quin era l'estat original d'aquestes poblacions. O sigui, malgrat que hi hagi una recuperació que, com dic, és incipient, no sabem com en quina magnitud repercuteix sobre el que era la biomassa inicial d'aquesta espècie davant d'aquesta pesca.
Centrem-nos amb l'ullàs. Per la gent que no ho conegui, com ens hem d'imaginar aquesta espècie? Perquè quan parlem de taurons, a tothom ens ve al cap el tauró blanc i no és així.
Exacte. L'ullàs és un tauró relativament petit, que té una talla màxima de metre, metre deu, que viu a bastant de fons d'àrea aquí en la Mediterrània, sobretot entre 300 i 500 metres de profunditat, viu a prop dels fons, a zones on hi ha molt poca llum. El seu nom, ullàs, o ullot, que també se li diu en els països de parla catalana, fa referència a un ull bastant gran en proporció del que és el seu tamany corporal, i és un tauró que, ja dic, és petit i no respon a l'arquetip que tenim de taurons, si gràcies, despilitzats i bons nedadors. És un tauró amb aletes petites, ja dic, associat en el fons no d'un gran nedador, sinó d'un tauró un poc així gruixat i de talla petita.
És un tauró que es menja?
Sí. Aquí a Balears i també a les costes peninsulars se captura, no és una espècie que sigui molt preuada, no té gaire valor comercial, però sí que quan es captura se comercialitza. No a un preu elevat, però sí. També culinàriament no és una espècie de les més preuades, però sí que se pot consumir, sí.
On la trobem? La trobem a tot el Mediterrani?
Sí. De fet, aquesta espècie d'ullàs que tenim aquí en el Mediterrani és una sola espècie. El nom científic de la qual és Centrophorus ullato, i fins fa pocs anys ha hagut una controvèrsia sobre si hi havia una o dues espècies al Mediterrani. Finalment s'han fet estudis i actualment amb els estudis genètics s'ha facilitat molt el reconeixement o diferenciació d'espècies, i hi ha una sola espècie aquí a Balears, en el Mediterrani. Que no és perquè també se distribueix a l'Atlàntic, a les costes africanes, d'Europa també, en el Carib, i fins i tot a Austràlia, a Sydney, i en específic. Té una distribució discontínua arran de tot el món, però és l'única que tenim aquí en el Mediterrani d'aquest gènere.
Al principi de tot parlàvem de que és una espècie que és important protegir-la, que entri al llibre vermell d'espècies en perill, perquè com heu notat, què heu notat vosaltres per demanar això?
Aquí sempre parlo de dues fonts de dades. En el Mediterrani, sobretot europeu, la principal font de dades per fer aquestes evolucions de poblacions, de peixos i de taurons i ratjades, són les campanyes mèdics. Aquí a Espanya, són unes campanyes científiques, que aquí a Espanya les duu a terme l'Institut Espanyol d'Oceanografia, i són pesques de ròssec. Aleshores, amb aquestes pesques que es fan anualment, cobrint un estat de fondària clar des dels 50 fins als 200 metres de fondària, se fan evolucions poblacionals, de com estan les poblacions de recursos. El problema que tenim amb ullàs és que n'hi ha tan pocs que, en els pocs que apareixen a les pesques científiques, és molt difícil fer unes evolucions, diguem, sòlides, potents, i fer models de com han anat evolucionant aquestes poblacions. Perquè, com dic, se n'agafen molt pocs. Aleshores, la principal font de dades és la flota comercial. I analitzant els desembarcaments de les captures a Llonja i les estadístiques oficials, sí que tenim un volum de dades més important que ens permet veure com pugui haver estat l'evolució d'una població. I en aquest cas, el que hem vist és que en uns 15-20 anys hi ha hagut un declivi d'ullassos d'entorn al 70%. I aquí, aplicant criteris de la llista vermella de la UICN, de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, que són els criteris que s'empleen per fer les llistes vermelles, com deia, això faria que aquesta espècie estigui especificada com en perill.
Però, clar, aquest declivi té alguna explicació? És la sobrepesca o poden haver més explicacions?
En principi és sobrepesca, perquè a les fondàries on viu aquest animal, l'únic impacte així potent que hi hagi és la pesca, sobretot per les barques de ròssec. Aleshores, hem de tenir en compte que aquest animal és molt curiós a la seva biologia, perquè és una de les espècies menys fecundes dels vertebrats. Té les gestacions que poden durar 2, fins i tot 3 anys de durada, i aquesta gestació tenen una única cria. Aleshores, això ens fa veure que si anem pescant molt d'aquesta espècie, els exemplars que quedin vius tenen molt poca capacitat de reconstituir la població. En situacions de sobrepesca, com s'han produït arreu de la Mediterrània, aquesta espècie ha patit bastant.
Què suposa que entri, si entra en aquest llibre vermell d'espècies en perill? Entenc que no es podrà pescar.
No, perquè el llibre vermell és que al qual es refereixes és el llibre vermell de peixos de Balears, que és el que ha recomanat l'informe Mar Balear. Llavors, aquest llibre vermell no té força normativa. És un recull d'informació a través del qual sí que s'avaluen les espècies segons el nivell de perill o d'amenaces en què estan sotmesos, i no té força normativa. El que sí serveix és d'eina per prendre mesures que sí, tinguin força normativa. I, de fet, a Balears, per exemple, amb el llibre vermell que ja estava publicat fa des de 2000, hi ha una versió d'una de 2015, es van prendre mesures per protegir segons quines espècies, no només a taurons i ratjades, sinó també d'altres peixos, a reserves marines de les illes Balears.
Que, per cert, van tenir molt bons resultats, en vam parlar un dia.
Sí. Les reserves han tingut molt bons resultats, sobretot per peixos ossis. Per taurons i ratjades no tant, perquè, com deia, són espècies de recuperació de les quals és més difícil. Però, tornant a què significaria dur els ullars en el llibre vermell de peixos de Balears, podria servir com a incentiu per protegir-lo. I, de fet, tant el govern de les Illes Balears com Marilles tenen grups de treball de taurons i ratjades, en els quals també ha representat el sector pesquer. Hi ha científics, ONGs, administracions, però també se va desamar del sector pesquer per adoptar mesures que puguin repercutir en la millora de recursos.
De fet, les Illes Balears són importants per la quantitat d'espècies que podem trobar a les seves costes, al voltant de les seves costes, i podem trobar bastants taurons, també.
Sí, hi ha citades unes 30 espècies de taurons i unes 25 de ratjades. Malauradament, hi ha espècies que gairebé es poden anar per extingides aquí a Balears i també a les costes peninsulars, com puguin ser els escats o els taurons àngel. Guitarres, peixos de guitarra també en queden molt pocs. Hi ha una sèrie d'espècies que si no s'han extingit, gairebé estan extintes en el Mediterrani espanyol. Clar, se tracta de prendre mesures valentes i urgents, sobretot per evitar les extincions. I si no és extinció, pròpiament dita, en sentit estricte, que en quedin tan pocs que la recuperació, malgrat sigui a llarg termini, sigui inviable.
Quines espècies podríem dir que s'han extingit, per posar algun exemple?
Com te deia, els escats, que són, en castellà diuen angelotes o taurons àngels, que són taurons plans, aquests fa dècades que el Mediterrani espanyol no se'n veu cap. Com deia, les peixos guitarra són unes ratjades, únicament les costes de Múrcia se n'estan veient darrerament, però el Mediterrani espanyol també gairebé es poden anar per extingides. Algunes espècies de ratjada que també han esdevingut molt poc comunes. I després també tenim el que són els grans taurons pelàgics, pels quals no poden dir que hi hagi una població resident, perquè són animals que tenen una capacitat de natació molt gran i haurien de parlar de l'àmbit mediterrani. Però sí, per exemple, taurons blancs, llunades o taurons martell, són espècies que han esdevingut extremadament rares. I, de fet, hi ha treballs ja de fa 15 o 20 anys de col·legues italians que posen en evidència que en qüestió d'un segle hi ha hagut una reducció de més del 95% de les poblacions d'aquestes espècies.
Ja per anar acabant, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, us preocupa l'estat en què trobem els taurons i com pot afectar també el canvi climàtic? Ahir precisament parlàvem de l'augment de la temperatura de l'aigua a totes aquestes espècies.
Sí, preocupa moltes coses. Com deia, el principal impacte sobre els taurons i sobre gairebé tota la biota
els recursos pesquers del Mediterrani o arreu del món es pesca. Vull dir, hi ha hagut una excessiva capacitat de pesca que ha malmès moltes poblacions. Una altra és l'alteració de l'hàbitat, tant per desenvolupament costaner o per la pròpia pesca, de vegades s'han romput, s'han espanyat molt els hàbitats de fons. I el canvi climàtic també està afectant, és un tema que s'està començant a estudiar, però sí que, per exemple, l'escalfament d'aigua pot estar afectant sobretot a espècies que viuen en molt poca fondària, que és on més se nota l'escalfament de l'aigua, i està produint canvis de distribució d'aquestes espècies, o fins i tot afectant a àrees que puguin ser de cria amb molt poca fondària. Aleshores, aquests animals s'han d'adaptar cercant nous hàbitats, noves zones, i també el fet de l'escalfament de l'aigua provoca una disminució de l'oxigen dissolt i en certa manera està restringint l'hàbitat d'espècies pelàgiques de nau oberta.
Doncs moltes gràcies, Biel Morell, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies per l'interès.
I així, parlant de taurons i de l'ullastre, hem arribat al punt final de la Arran de Mar d'aquest dimarts 25 de març del 2025. Nosaltres hem de marxar, però tornarem demà a partir de les 4 de la tarda i fins les 6. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Servei de neteja Pere i Àngel. Desembussos, fosses sèptiques, inspecció de clavegueram, transports de residus ADR. Netegem piscines i dipòsits de rec. Atenem urgències les 24 hores, 365 dies l'any. A més, ara hem ampliat serveis i fem tot tipus de reparacions. Servei de neteja Pere i Àngel. Poseu-vos en contacte al 93 750 2071 o visiteu pereiangel.com.
93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
Marta.
Ei, hola, com estàs?
Superbé, cada dia em sento millor.
I el secret?
Doncs ho tens ben a prop.
Sí?
Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys, el nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
Busca solucions per a la salut i el benestar?
A Ortopèdia Arenys t'oferim tota mena d'aparells mèdics, ajudes tècniques i material de rehabilitació per a ús particular, residències i centres mèdics.
A més, et fem una valoració gratuïta per aconseguir exactament el que necessites i atenem receptes de la Seguretat Social.
Ara ens trobaràs a la Riera, cantonada Bisbe Vila Mateu.
Truca'ns al 93 752 47 74 i t'assessorarem sense compromís.
Ortopèdia Arenys, posem la salut i el benestar a les teves mans.
Ràdio Arenys.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents del ple monogràfic al Parlament sobre